Parlem d'Òpera. Una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell. Presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una setmana més. El d'avui ja és el darrer programa del mes d'abril, dos dies després de Sant Jordi, la nostra gran festa cívica. Les setmanes van passant sense que ens en donem compte i ben aviat acabarem la temporada. De fet, sense comptar el d'avui, ens queden només 9 programes. O sigui que començarem el compte enrere, no sense abans proposar-vos aquest programa, força interessant, crec jo. Nosaltres anem transitant aquesta primavera mentre portem la Turandot en gira triomfal per Catalunya acabant la temporada, però amb activitat prevista per aquest estiu que ja us explicarem en el seu moment. Per ara no toca. Programa número 564, 25 d'abril, dia de Sant Marc Evangelista, o sigui, Festa Gran a Venècia. Rocío García, el control de so que us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. compositor que ha obert el nostre programa d'avui encara no havia sortit mai a Parlem d'Òpera. Ah, però això és possible, que encara hi hagi compositors que no hagin sortit aquí, i tant que ho és. Malgrat que amb aquest portem 564 programes, encara hi ha compositors que no han tret el cap per aquí, malgrat la nostra coneguda política de fer conèixer repertori no habitual. Un d'ells és Franz Lachner, nascut el 2 d'abril de 1803 a Rhein, Baviera, mort el 20 de gener de 1890 a Múnich. Pertanyia a una família de músics i va estudiar a Viena, on coneix Beethoven i es fa amic de Schubert. A Viena fou director del Teatre de la Porta de Caríntia del 1829 al 1834. El 1836 es trasllada a Múnich, on és conegut sobretot per la seva faceta de director, dirigint el Teatre d'Òpera de la Cort de Baviera, que sota el seu comandament es converteix en un dels més importants de tota Alemanya. La seva bona fortuna va durar fins a l'arribada de Wagner a Múnich, convidat pel rei Ludwig II, que el protegia. I així Lachner fou substituït com a director de l'òpera per Hans von Bülow, el 1864. La seva labor com a compositor fou prolífica, si bé no ha estat mai considerat un dels grans, amb una música influenciada per Beethoven i Schubert. Destaquem les seves sinfonies i música de cambra, així com les sonates per òrgan i la música per instruments de vent. Lachner també va compondre, per una producció a Frankfurt el 1855, música per reemplaçar els diàlegs parlats de la Medea de Cherubini en una versió en alemany que, traduïda a l'italià, és la que va donar a conèixer Maria Callas. D'òperes seves pròpiament dites en va fer només quatre: Die Bürgschaft, el 1828, A Lídia, el 1839, Caterina Cornaro, el 1841 i Benvenuto Cellini, el 1849. Quina hem sentit i quina ens interessa per al programa d'avui? Encara no us he dit i deveu pensar que me n'he oblidat, gens ni mica. L'òpera que ens ocupa és la tercera, Caterina Cornaro, amb un llibret francès d'Henri Vernois de Saint-Georges, traduït lliurement a alemany per Alois Büssel, una òpera qualificada com a gran òpera tràgica en ballet, en quatre actes. Es va estrenar a Múnich el 3 de desembre de 1841, sent una de les obres més exitoses en aquella època a la capital bavaresa. Hem sentit per començar el programa doncs l'obertura de Caterina Cornaro de Lachner en la versió de l'Orquestra Ràdio de Múnich sota la direcció de Ralph Weikert, d'una representació en viu del 14 d'octubre de 2012, primera resurrecció d'aquesta òpera des del 1903. Sentim-ne ara un altre fragment. Ein Freudentag voll Lust und Glanz, un dia d'alegria ple de festa i esplendor, és el cor amb el qual comença l'òpera, amb el cor de la Ràdio Bavaresa i Christian Kaiser en el rol de Caterina. Bé, avui sentirem tres òperes, presentades com sempre per ordre cronològic, que casualment implica també anar de la menys a la més coneguda de les tres. Les tres, una alemanya, una francesa i una italiana, tenen en comú la protagonista, aquesta Caterina Cornaro, personatge històric del qual en donarem alguna pinzellada. A banda de l'òpera de Lachner, sentirem La Reine de Xipre, de Galévy, i Caterina Cornaro, de Donizetti, que és la més coneguda de les tres, si bé tampoc és precisament massa coneguda. Una dona i tres perspectives. La de Lachner, musicalment parlant, incorpora una notable flaire de classicisme d'on ell venia, recordem els seus lligams amb Beethoven i Schubert, i és una obra tradicional, no gens innovativa ni original. I ara en sentirem un darrer fragment, el duet del segon acte, Dein Haupt schmückt eine Krone. Una corona adorna el teu cap, entre Caterina, Christian Kaiser i el seu oncle, Andrea Cornaro, que és Simon Pauli.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Caterina Cornaro fou una nòbil dona veneciana, membre de la important família dels Cornaro, o Corner, en dialecte venecià, una família que va donar 4 dogos a la República. Nascuda a Venècia el 25 de novembre de 1454, el seu pare era Marco Cornaro i la seva mare Fiorenza Crispo. Caterina, quan només tenia 13 anys i s'estava educant en un convent, fou l'objecte d'una forta aposta política per part de la República de Venècia. I és que es va donar consentiment al seu casament amb el rei Jaume II de Xipre, de la dinastia francesa dels Lusignan, que l'havia triat com a esposa, atret pel que es deia de la notòria bellesa de la noia. L'objectiu dels venecians no era, però, accedir als desitjos romàntics del rei de Xipre, sinó el d'obtenir en herència la sobirania de Castilla, en el cas que el matrimoni morís sense hereus. A més, Venècia es garantia una sèrie de privilegis que abans eren de la rival república de Gènova. Per bé que la boda es va celebrar per poders el 30 de juliol de 1468, Caterina no va marxar cap a Xipre fins al setembre de 1472, arribant-hi el novembre. Tan bon punt va posar peu a la illa, es va celebrar la boda en persona. El juliol de l'any següent mor el rei, deixant com a hereu el fill que Caterina estava esperant. I el 8 d'agost de 1473 naixia el nou rei de Xipre, Jaume III. Caterina era regent. Es va iniciar un període de grans turbulències contra els venecians, però aquests van triomfar. El rei nen va morir al cap d'un any, el 26 d'agost de 1474. Caterina es proclamada reina, però el govern el controlava a Venècia. Finalment va abdicar el 26 de febrer de 1489 en favor de la República, que així es feia amb la sobirania de Xipre. Caterina es va instal·lar a la seva ciutat natal, on li fou otorgat un feu i utilitzant el títol de reina fins a la seva mort, el 10 de juliol de 1510, als 55 anys d'edat. Una vida de pel·lícula, oi? O millor dit, d'òpera.
Parlem d'òpera.
Seule pensée, mon seul espoir, mon seul amour, enfin pour nous allier cette heureuse. Sinistre complot, cité de trahison, qu'un noble cœur méprise, sombre et cruel tyran, protégé par les flots.
Gérard, c'est mon pays,
ton pays, c'est la France.
tai porti chi tu recebrà. Avvenite, je crois, ton amour ta constance, pour ton de bien gérard. Oh, ne la maudis pas. Tu dis vrai, ma noble et douce amie, je dois bénir les lieux où j'ai reçu ta foi, où j'ai reçu ta foi. Soumise aux lois de la chevalerie, je parcourais le monde en y cherchant l'honneur. Le destin a guidé mes pas vers ta patrie, au lieu de gloire ici. J'ai trouvé le bonheur, oui, j'ai trouvé le bonheur. Fleur de beauté, fleur d'innocence, croissez dans l'ombre de silence. Loin des regards, loin des amours, loin des regards, loin des amours. C'est tout trésor dans le mystère. Je l'ai connu, j'ai su lui plaire. À moi son cœur et pour toujours. À moi son cœur et pour toujours. À moi son cœur, à moi son cœur et pour toujours. À moi son cœur. Pour toujours,
je quitterai pour votre France, Seigneur chéri de mon enfance, Seigneur témoin de nos amours, Seigneur témoin de nos amours, partout sur la terre étrangère. Je pourrais dire heureux et fier, à moi son cœur et pour toujours, à moi son cœur et pour toujours.
Hem sentit ara de l'acte primer de la Reine de Xipre de Fromental a Lévis el duet Gérard Mon Gérard, Véronique Jens, Caterina Cornaro i Cyril Dubois. Gerard de Cussy i l'Orquestra de Cambra de París sota la direcció d'Hervé Niquet. Aquesta òpera en 5 actes es va estrenar a l'Òpera de París, donat que es tracta d'una gran òpera, el 22 de desembre de 1841. És a dir, només 19 dies després de la de Lachner. El llibret era obra d'Henri Vernoy de Saint-Georges, el mateix en el que es va basar la traducció alemanya sobre la qual Lachner va compondre la seva òpera. Però, com hem dit, fa una traducció lliure, la història no coincideix al mil·límetre. No obstant, el qualificatiu de gran òpera tràgica en ballet que porta Caterina Coronado de Lachner ja ens fa sospitar que al darrere hi ha una gran òpera a la francesa. Hem sentit el cor amb el qual comença l'acte tercer, Vivant a Xipre, amb el cor de la ràdio flamenca. En aquesta òpera trobem un personatge de nom Gerard de Cussy, un cavaller francès que és el promès de Caterina en començar l'òpera. Quan estan en plena festa pel casament que s'ha de portar a terme tot seguit. A l'òpera de Lachner, el nuvi es diu Marco Venero i és també un noble venecià. Quan són a punt de consumar la cerimònia del casori, apareix un senador que fa aturar tot en nom del Consell dels Deu, el temut organisme superior de l'estructura republicana de Venècia. Aquest ha decidit que la noia s'ha de casar amb el rei de Xipre, Jaume II de Lusignan. I Andrea Cornaro, l'oncle de Caterina, és amenaçat de mort en cas que s'hi oposi. Contra aquestes raons de poc serveix oposar-s'hi, oi que sí? Aquest rerefons històric va ser molt ben explicat pel propi Richard Wagner en la seva crítica de l'estrena del rei de Xipre, perquè ell hi era present. Us ho cito textualment, però abans sentirem un altre fragment musical de l'acte quart, el cor i marxa Gloire à la Reine.
Gloire. Thank you.
Diu Wagner, obro cometes, en la darrera meitat del segle XV, amb desitjos predatoris sobre l'illa de Xipre, aleshores governada per la dinastia francesa de Lusignan, Venècia hipòcritament va prendre part per un príncep d'aquesta casa, els drets del qual el tron eren disputats per la família. El va ajudar a obtenir la corona i va tractar de tenir-lo lligat amb la seva funesta influència per mitjà d'atorgar-li com a esposa Caterina, filla del senador venecià Andrea Cornaro. El rei va morir al cap de poc temps i és una suposició generalitzada per verí venecià. Les conspiracions van arribar al punt culminant per robar a la vídua reial la regència del seu fill. L'obstinat refús de Caterina de renunciar a les regnes del govern, juntament amb la seva enèrgica resistència en aquesta ocasió, van frustrar els plans de Venècia. Tanco cometes. I és que Wagner, com deia, va assistir a l'estrena de la Reina de Xipre, que va fer la crònica i la crítica per al Dresden Abendzeitung, publicació de la qual era corresponsal a París. L'ara famós compositor encara no havia ni estrenat Rienzi. Estava, per tant, en els purs començaments de la seva carrera. Wagner va fer-ne una crítica elogiosa, alabant el llibret com a competent, malgrat reconèixer la seva manca de poesia. La música la va qualificar de noble, amb sentiments, nova i elevada. Si bé reconeixia que aquesta nova òpera no arribava al nivell de la Juif, l'obra més coneguda i reconeguda de Lévy, va dir que l'Òpera de París podia felicitar-se a si mateixa per aquesta obra, ja que era el millor que havia presentat des dels Hugonots de Meyerbeer. Anys a venir, Wagner esborraria aquest elogi de Meyerbeer, perquè, recordeu, l'autor de Tristany va fer gala d'un antisemitisme militant i va carregar les tintes contra Meyerbeer, compositor de gran èxit i jueu que, paradoxalment, l'havia ajudat en els inicis de la seva carrera. A menor mesura va anar també contra un altre compositor jueu, Mendelssohn. Però, en canvi, mai va mal parlar de Galibí, tant jueu com els altres. Tot això ja ho vaig explicar en el programa 441 del 3 de juny de 2021, en el qual vàrem descobrir la Reina de Xipre. Més música, si us plau. Ara hem sentit de l'acte cinquè la cavatina A ton noble courage amb Etienne Dupuy, Lusignan i Véronique Gens Caterina. Val a dir que no tothom va apreciar tant com Wagner aquesta estrena. L'escriptora George Sand, la famosa amiga de Chopin, també hi va ser present i en una carta escrita al pintor Jean de la Croix li deia: obro cometes. Vas fer bé, amic, de no anar a l'òpera. Va ser mortalment avorrit, malgrat la magnificència i la pompa de l'espectacle. Espero que les teves trufes t'hagin inspirat més que la reina de Xipre ho ha fet amb Messier Alibi. Tanco cometes. Quedeu-vos amb el que vulgueu. Nosaltres acabarem aquest bloc amb el final de l'òpera Nu Triomphons.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Bé, doncs, ens queda només la versió italiana, la de Donizetti, que no és que sigui una òpera molt popular, però de llarg és la més coneguda de les tres, sobretot des de que fou rescatada fa dècades durant la Donizetti Renaissance de la mà, o millor dit, de la veu de grans sopranos com Montserrat Caballé o Leila Genser. De les versions de totes dues n'existeixen enregistraments pirates. També hi ha algun enregistrament d'estudi, però això sí, cap amb cantants tan excelsos com aquests productes de la pirateria. Posteriorment, Caterina Cornaro no ha aixecat el vol. En sentirem un primer exemple del pròleg de l'òpera, sentirem l'àrea de Caterina Vieni o tu que ognora io chiamo, amb la cabaleta de Vieni ta fretta, canta Leila Genser amb l'orquestra del Teatro San Carlo de Nàpols, sota la batuta de Carlo Felice Cilario. És un enregistrament en viu del 18 de maig de 1972 i el son és perfecte.
Oh,
Caterina Cornaro, o sigui la regina de Xipro, Caterina Cornaro, o sigui la reina de Xipre, és una tragèdia lírica en un pròleg i dos actes de Gaetano Donizetti sobre un llibret de Giacomo Zacchero, tret del llibret francès de Bernard de Saint-Georges, que va servir directament per la versió de Lévy, que, com veieu, va servir per a totes tres, al cap i a la fi. Bartolomeo Merelli, el famós antic empresari de l'Escala, i que aleshores feia les mateixes funcions en el Vienès Teatre de la Porta de Caríntia. Després de l'èxit de l'estrena en aquest mateix teatre de l'Inde di Chamonix, el 1842, va encarregar Donizetti una nova òpera centrada en la figura de la famosa reina de Xipre. Donizetti, sempre amant del treball, va començar a compondre, però interromp la feina per dedicar-se a Don Pasquale i el reprèn posteriorment. Però vet aquí que l'estrena vienesa es va cancel·lar. I per quina raó? Doncs resulta que els vienesos van caure en el compte de que la mateixa temàtica ja havia estat portada a l'òpera poc abans per Lachner, i això no els va agradar. Així que el projecte es va acabar. Però Donizetti tenia més feina per a aquest teatre, la Maria di Rohan, que s'estrenaria el juny de 1843. El novembre del mateix any va triomfar l'òpera de París amb la gran òpera d'Om Sebastián Roa de Portugal. I per estrenar Caterina Cornaro va buscar i va trobar el San Carlo de Nàpols, on va pujar a escena el 12 de gener de 1844, constituint tot un fracàs, tant que fins i tot va ser bufada. De fet, Donizetti no és que se sorprengués, ja que per un cantó no estava gens satisfet amb la soprano que havia d'interpretar la protagonista, de nom Fanny Goldberg. Per altra banda, no havia pogut estar present en els assajos ni supervisar l'orquestració, de manera que ja s'ho esperava, i fins i tot ho va predir. L'hivern de 1844-1845 va treballar en una revisió de Caterina Cornaro, elaborant un nou final, que s'estrenaria el 2 de febrer de 1845 en el Teatro Reggio de Parma, sent la intèrpret de Caterina, en aquesta ocasió la soprano Marianna Barberini Nini. Caterina Cornaro fou l'última òpera que Donizetti estrenaria en vida. Doncs ja el 1845, la malaltia que el va deixar fora de combat, acabant en un estat vegetatiu que el duria a la tomba el 8 d'abril de 1845, amb només 50 anys d'edat, doncs ja va començar a manifestar-se. En aquesta òpera, com en la francesa, trobem que Caterina s'ha de casar amb un cavaller francès, que aquí ha anomenat Gerardo, i que la boda s'ha de suspendre amb mètodes reprovables per ordre del govern de Venècia, ja que consideren que cal acceptar els desitjos del rei de Xipre, aquí ha anomenat simplement Lusignano, que es vol casar amb ella, amb tota la vista posada en el guany a obtenir a llarg termini. Lusignano és enverinat lentament i Gerardo assumeix la seva defensa contra els venecians, però el rei mor en la batalla i confia el poble de Xipre a Caterina. Per acabar-ho d'adobar, Gerardo mor en la batalla també. Això segons el final revisat de Parma. L'original no mor. Bé, els embolics habituals del belcantisme romàntic.
Oh,
de què es posa Caterina és la cavatina de Lusignano, aquí en la veu del gran Renato Bruzón, aleshores força jove, de la mateixa representació del 1972 que hem mencionat abans. Aquesta producció fou la reposició contemporània d'aquesta òpera. El mateix any la cavallera cantaria també a París i Londres, i després al Liceu i a Niça. Les quatre funcions del Liceu, l'octubre i novembre de 1973, van suposar l'estrena a Espanya d'aquesta òpera, amb la mateixa parella masculina que va cantar amb la Genscher a Nàpols, Aragall i Bruzón, i dirigint també Carlo Felice Cilario. Mai més s'ha tornat a fer Barcelona, i diria que tampoc en cap altre teatre espanyol. Les altres dues òperes que hem comentat avui mai s'han fet en el Liceu. Doncs ja veieu tres perspectives sobre una mateixa dona. L'Alemanya, arrelada en el classicisme vienès, la francesa embolcallada en les grandeses de la gran òpera i la italiana amb el romanticisme punyent a flor de pell. Trieu el que més us agradi. Nosaltres acabem aquí per avui i us deixo amb Non turbarti a questi accenti, de l'acte primer amb Renato Bruzón i Leila Genscher, dos cantants de primeríssima classe. Us esperem en el proper programa. Adéu-siau i fins dijous que...
domando la